camins.
L'ètica i la moral humanista i cristiana ens contraposa sovint els diners o les riqueses d'una banda i la bondat i l'exemplaritat de l'altra. Aquest principi, que certament existeix també a nivell religiós, amb la coneguda dualitat entre Déu i els diners, també cal portar-lo a la vida pràctica. I si explorem aquesta moral i el mateix cristianisme, podem concloure que el problema no és que els diners o les riqueses siguin dolents en ells mateixos. En realitat, allò que està malament és l'ús o la finalitat amb què accedim a aquests béns materials. Avui, des de Camins, parlarem del sosteniment de l'Església, que predica la pobresa i alhora necessita els recursos econòmics per viure i per mantenir la seva estructura, ho hem de dir així. Però, sobretot, ho ha de fer servir per servir, valgui la redundància, a la societat, per fer el bé, per ajudar els necessitats. En definitiva, les realitats materials que donen un benestar poden ser molt bones per a nosaltres i per al bé comú si sabem utilitzar-les amb generositat i sense egoismes. Molt fàcil dir-ho. El gran repte és aplicar tot això entre persones humanes que certament som imperfectes. Ens hi encaminem, encara que sigui difícil, arribar al punt òptim. Bon vespre d'aquest dijous 12 de maig de 2022.
Dia 1 després de...
L'entrevista a Francesc Torralba. La visita del filòsof i teòleg sempre és molt interessant a Ràdio Estel i ahir ens va servir per reflexionar sobre la humilitat, un valor que, com va explicar Torralba, de vegades ha quedat descuidat en la nostra societat, però que gràcies a la pandèmia torna a estar al dia. A més, María José Mendoza, la nostra reina de les xarxes, ens va explicar tot el que es cou a internet en la seva secció quinzenal. Per exemple, vam saber que la cantant Madonna ha demanat audiència al Papa Francesc. I en el llevat dins la pasta vam tornar a tenir l'Àngela Rodríguez. Ella ens va apropar a la tasca que fa la Fundació El Llindar amb una entrevista molt interessant a la directora d'aquesta escola de segones oportunitats, Begoña Gasc. Ho podeu recuperar al podcast, si voleu. El trobareu en el web de Ràdio Estel. Moltes gràcies, com cada dia, per haver-nos triat. Gràcies per fer-nos costat. Comença ara i aquí el vespre radiofònic més social i espiritual. Som-hi amb els continguts d'avui.
Avui, per començar els camins...
Daniel Sobradillo, ecònom de la diòcesi de Tarragona i de la Tarraconense, també de la coordinació interdiocesana entre les diòcesis amb seu a Catalunya, que ens parlarà sobre l'economia de l'Església.
Continuarem amb...
Amb el temps de diàleg, avui, aquesta secció dels dijous que ens permetrà apropar-nos avui a la figura de Carles de Foucault, molt interreligiosa i alhora un sant de l'Església Catòlica a partir d'aquest proper diumenge. Ho farem de la mà de Josep Calvet i també de Núria Miralles.
I arribarem a les 9 de la mà de...
Salvador Aragonès i la seva mirada incisiva i penetrant amb la qual analitzarem què està passant en el món de l'economia i l'empresa, sempre en clau de valors. Avui també amb Isabel Sierra, que codirigeix les jornades Sèniors i Economia, organitzades per la Societat Catalana de l'Economia, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el Col·legi d'Economistes de Catalunya. Un espai, el dels dimarts i els dijous, des de 5 minuts abans de 3 quarts de 9, patrocinat per la Fundació La Caixa.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Marques alguna de les caselles de l'assignació tributària a la declaració de la renda? Teniu 4 possibles respostes. Una sí, la de l'Església. Una altra sí, la d'altres finalitats d'interès social. La tercera, sí, marco les dues, o la quarta, no en marco cap. Voteu, encara teniu temps fins una mica abans de les 9, perquè després la María José ens dirà el resultat d'aquesta enquesta.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Poseu-vos còmodes, que ve la primera entrevista, segur que serà molt interessant, connectarem a Madrid, on s'estan celebrant unes jornades també molt interessants.
Amb Ignasi Miranda, Camins.
4 minuts i serà un quart de 9. El Secretariat per al Sosteniment de l'Església ha organitzat per avui i demà unes jornades de treball que reuneixen, concretament des d'aquest matí a Madrid, els membres de les comissions diocesanes per aquest àmbit, l'econòmic. Després de la sessió inaugural, amb les intervencions del bisbe responsable del secretariat, Joseba Segura, i el seu director, José María Albalat, el sacerdot i professor de dret canònic de la Universitat de Navarra, Diego Zalvidea, ha ofert una primera ponència sobre la naturalesa, les claus i la idiosincràsia del sosteniment de l'Església, com una inversió que pot ser la més rendible, a partir de la lògica del do. Els treballs d'aquest matí s'han tancat amb una taula d'experiències, amb diverses intervencions. Aquesta tarda han continuat les sessions, ja més específiques, amb el secretari general de la Conferència Episcopal, Luis Argüello, que ha parlat sobre la dimensió pastoral, amb el vicesecretari per Afers Econòmics, Fernando Jiménez Barrió Canal, sobre la dimensió de l'economia a l'Església, i el director de la Comissió Episcopal per a les Comunicacions Socials, José Chovera, sobre la dimensió comunicativa. En directe des de Madrid, on es fan aquestes jornades, ens acompanya avui Daniel Sobradillo Cardona, que és l'ecònom de la Tarraconense i també de l'Arxidiòcesi de Tarragona. Daniel Sobradillo, bon vespre o bona nit ja.
Bon vespre a tots.
Com estàs, com esteu a Madrid?
Doncs estem molt bé, la veritat és que estem molt contents d'aquesta gran jornada que hem tingut, una jornada de comunió de totes les diòcesis d'Espanya i les catalanes, per suposat,
sí,
on hem pogut compartir experiències i rebre molta informació sobre aquesta gran fita que és el sosteniment de l'Església.
I tant. Què poden aportar aquestes jornades, Daniel, a tot el treball actual de l'Església en el seu autofinançament i el seu sosteniment?
Doncs jo crec que això forma part d'un llarg camí que portem a l'Església, un gran canvi que s'està produint, que va començar amb totes les qüestions relacionades amb la transparència de l'Església, en un segon lloc amb tot el relacionat amb el compliance i totes les bones pràctiques que hem de dur a terme en tots els bisbats, i per últim aquesta part del sosteniment. Aquestes tres són les potes més importants per poder donar la comunicació a totes les persones que estimen l'Església i que valoren la tasca que desenvolupem perquè coneguin realment què és el que fa l'Església en el seu dia a dia.
Sí, la transparència és molt important precisament per poder després demanar, no?, aquesta contribució que l'Església sol·licita als creients, als qui se senten a l'Església, però que també pot fer-ho a tota la societat, perquè moltes de les coses que fa l'Església poden beneficiar el conjunt de la societat, oi?
Per suposat. Tota la tasca que fem des de l'Església beneficia moltíssimes persones. Avui s'ha parlat molt d'una qüestió molt important, que és que les persones que col·laboren en el sosteniment són les persones que estimen el que estem fent. I perquè puguin estimar, totes aquestes persones necessiten conèixer què és el que fem. I per això aquesta gran tasca que hem de desenvolupar és aquestes comissions de sosteniment, que estan molt lligades amb els departaments de mitjans de comunicació i que aquest ha de ser el gran pas que hem de donar per poder arribar a millor informar a tothom de tot el que es fa des de l'Església, que són tantíssimes coses i tantíssimes coses que no s'expliquen.
Clar, certament el moment actual i la història de l'Església a Catalunya i al conjunt d'Espanya són les que són, no? Les realitats són les que són. És a dir, nosaltres hem estat acostumats fins fa 30, 40 anys a dependre com a Església dels poders públics de l'Estat, oi? Però ara tenim un sistema d'autofinançament que es va consolidant. Els contribuents, d'una banda, la declaració de la renda, poden marcar la creu de l'Església voluntàriament, que això també és un bon gest de l'administració, que ajuda com a intermediari, diguéssim, però no hi ha cap aportació directa. Som els ciutadans, els creients i altres, si volen, els que poden sostenir l'Església.
Correcte. Des que es va produir el canvi i es va canviar el sistema de finançament, són directament les persones que creuen en el projecte de l'Església, els que marquen aquesta creueta, qui permeten que tinguem aquest ajut tan important que és l'assignació que arriba a través de la renda. Una assignació pues, que en unes diòcesis depenen molt d'ella i unes altres no tant, però de mitja podem estar parlant que pot arribar a ser un 25 o un 30% dels ingressos de l'Església.
Sí, efectivament, hem sabut ara fa pocs dies que, per exemple, l'Arxidiòcesi de Barcelona és el 19%, però en altres pot ser, com dius, el 25%, i en altres més, i després hi ha les altres contribucions que els creients poden fer a les parròquies cada diumenge, si no són col·lectes extraordinàries, doncs també ajudant la seva parròquia, ajudant la diòcesi a la jornada de germanor, no?, que es fa al novembre.
Correcte.
I subscripcions. Hi ha moltes maneres d'autofinançar l'Església.
L'Església camina en aquest camí. Hi ha un compromís ferm per part de l'Església d'arribar amb aquest sosteniment, amb aquest autofinançament de tota la nostra activitat. I, bueno, les comissions de sosteniment una mica el que treballaran és tota aquesta qüestió. Com aconseguir captar recursos per poder seguir desenvolupant aquestes tasques tan importants que fem, que no hem d'oblidar que parlem de tasques que són pastorals, tasques que són evangelitzadores, però també són tasques caritatives, assistencials, educatives. Estem en molts sectors i estem en molts llocs fent moltíssima feina, però, evidentment, per poder dur a terme totes aquestes tasques es necessiten recursos.
Avui estem parlant amb l'ecònom de la Tarraconense, de les diòcesis amb seu a Catalunya, Daniel Sobradillo. Com valores aquest sistema actual de gestió des de l'Església amb la col·laboració dels ciutadans i els creients de tot aquest finançament? Estem en bona línia pel que fa al que és desitjable, diguéssim?
Estem en bona línia, però és, jo diria que estem en el principi del camí. Uh-huh. Hi ha molt camí per recórrer, hi ha molta tasca per fer. Tenim moltíssima gent a la que encara no arribem, hi ha gent que té doncs, potser edats més avançades, que molts dels mitjans que estem utilitzant avui en dia doncs encara els costa utilitzar-los. Tots aquests sistemes com l'Autònoma de la meva Església, plataformes web, els Bizums, totes aquestes plataformes que d'aquí a poc seran molt necessàries perquè la moneda cada cop anirà desapareixent, és fonamental que aconseguim implementar-les a totes les diòcesi, perquè tard o aviat dependrem molt de tots aquests sistemes de captació de recursos.
Sí. Tornem a centrar-nos, si et sembla, en aquesta jornada de sosteniment de l'Església que es fan des d'aquest matí fins demà a Madrid. Per cert, que en aquesta taula d'experiències a la qual em referia abans també ha participat l'ecònoma de la diòcesi de Solsona, segons el programa que tenim, no?, el Modena Canyizal, entre d'altres.
Sí. Sí, sí.
Com ha anat aquesta taula, per exemple?
Doncs molt bé. S'han explicat quatre experiències de les diòcesis de València, de Madrid, de Badajoz i de Solsona per part de la Modena. I de la Modena doncs, ha pogut explicar-nos a tot el plantejament que es va fer des de la diòcesi de Solsona en el seu moment, amb la contractació d'una persona dedicada exclusivament a la captació de recursos, de la informació que s'ha de donar a totes les persones de la diòcesi perquè coneguin el que es fa i arribar doncs, a millorar aquestes aportacions. I, efectivament, s'ha demostrat que aquest sistema va funcionar perfectament i que avui en dia doncs, encara segueixen rebent aportacions gràcies a tota aquella tasca que es va fer en aquell moment.
Per demà, per exemple, també s'ha organitzat una segona taula d'experiències amb Massimo Monzio Compagnoni, responsable del Servei de Promoció del Suport Econòmic a l'Església a Itàlia, també Bettina Alonso, de Nova York, el vicari de Patrimoni de la diòcesi d'Ourense, Raúl Alfonso González, i l'ecònom diocesà de Toledo, Anastasio Gómez. L'aportació d'ecònoms i responsables del sosteniment de l'Església procedents d'altres països o d'altres continents, fins i tot, és ara també molt necessària per l'economia de l'Església aquí?
És molt interessant. És molt interessant perquè cada diòcesi és un món. O sigui, si parlem a nivell d'Espanya, trobem situacions molt diferents a cadascuna de les diòcesis, però és que si ens centrem sols a Catalunya ens trobem també una miqueta amb el mateix. Cada diòcesi té unes particularitats diferents de les altres. El fet que puguem disposar d'aquesta informació, d'aquestes experiències de diferents llocs, doncs dona peu a que cadascú de nosaltres pugui aprofitar el millor de cadascun d'ells, no? Per tant, jo el que més valoro d'aquestes jornades d'avui i de demà és aquesta comunió on tots tenim l'oportunitat d'escoltar experiències i projectes que s'han dut a terme que després doncs, cadascú lliurement a les seves diòcesis pot mirar d'implementar.
Sí, també demà, per exemple, hi haurà un diàleg entre el bisbe Joseba Segura i també José María Albalat sobre la finalitat, els objectius i el funcionament de les comissions diocesanes. Ara en parlaves tu, Daniel, també. Les jornades es tancaran amb el que es diu un workshop sobre corresponsabilitat i desenvolupament en diòcesis i parròquies. Es farà el treball per províncies eclesiàstiques, també em sembla que pot ser molt interessant això, i després una posada en comú. Ens pots afegir o avançar alguna cosa d'aquest workshop?
Doncs la veritat és que encara no, perquè no hem preparat encara res. I...
Doncs això, si t'ho preguntés demà, segur que m'ho explicaries fil per randa. Molt bé.
El que et volia dir és que una fita també molt important és que ara mateix estem a la presentació de la memòria de l'Església d'Espanya de l'any 2020.
Efectivament, sí, també t'ho volia preguntar. Endavant, i explica'ns una mica això.
Una mica és el camí que hem de portar, no? Aquest exemple de la Conferència Episcopal Espanyola presentant aquesta memòria amb totes les xifres de tot el que ha fet l'Església en tots els seus àmbits durant l'exercici 2020. Vull recordar que a Catalunya ja fa uns anys que vam fer també la publicació de la primera memòria de l'Església a nivell de Catalunya. Ho hem pogut fer dos cops. La idea és que cada any puguem arribar a presentar una memòria de l'Església de Catalunya perquè totes les diòcesis catalanes tinguin aquesta informació més centrada en nosaltres de tot el que estem fent des de Catalunya en general per tota la societat.
Doncs molt bé, una tasca important també per tu com a cònom de coordinació, no?, entre les diòcesis amb seu a Catalunya.
Sí, et pots imaginar que és complex, però la veritat és que val la pena i dedicarem tots els recursos que siguin necessaris perquè ho puguem seguir presentant cada any.
Cada any, doncs, a veure si això pot tenir la desitjada continuïtat també per fomentar aquesta transparència interdiocesana igualment a Catalunya. Bé, has dit abans que estem, pel que fa a l'autofinançament, en l'inici del camí, en la bona direcció, però en l'inici del camí. Particularment, Daniel, sobre el que és el sistema d'assignació tributària, una ja pregunta per anar acabant. Quan es fan públiques les dades de l'exercici de la declaració de la renda, sempre tenim una mica la sensació que podien ser més els ciutadans que marquessin la casella de l'Església i també la d'altres finalitats socials. Potser manca informació adreçada a tots els ciutadans? Cal fer més feina aquí des de l'Església, concretament?
Sí, efectivament. El que succeeix és que és una tasca molt complexa, perquè també va, com deia, una mica per diòcesis. No? La possibilitat d'arribar a l'hora de comunicar a tothom, informar correctament, que els mateixos gestors i assessors que confeccionen les declaracions de renda expliquin correctament a les persones la possibilitat de marcar aquesta creueta i el que suposa. Doncs hi ha una tasca llarga per fer, perquè, efectivament, es podrien marcar moltes més creuetes de les que actualment s'estan marcant.
Sí, no està malament el resultat. Hi ha uns ingressos que té l'Església per aquesta via que no són menyspreables, però, efectivament, de vegades sabem que hi ha casos doncs, que se la deixen perquè té el document un gestor, això ho sabem, no? O fins i tot que per defecte l'esborrany no surt, en fi, podríem trobar molts exemples,
sí,
oi?
Sí, incidències d'aquest tipus.
Incidències. Ja. Que hi hagi llibertat, en definitiva, per triar, que els que la marquin estiguin
suposat,
convençuts.
Suposat.
Sí. Moltíssimes gràcies, Daniel Sobradillo, ecònom de la Tarraconense. No sé si vols afegir algun detall d'aquesta jornada. Suposo que bon ambient, com dius, ambient de comunió, totes les diòcesis...
Correcte, molt bon ambient, tothom amb moltes ganes, i jo crec que sortirem tots amb ganes de treballar conjuntament amb els equips i amb els departaments de mitjans de comunicació, també per suposat que són els que ens han de donar un cop de mà perquè tot això arribi a les oïdes de tothom.
Potser també cal desmuntar alguns mites. De vegades es diu l'Església és rica, demana diners per enriquir-se. Bé, sabem que no és així, però també la condició humana ho ha de saber explicar, oi?
Per suposat. Hem de poder-ho explicar amb molta claredat, amb moltíssima transparència, i podem donar totes les explicacions que siguin necessàries sempre i en tot moment.
I tant.
Jo crec que anem per aquest camí i que cada cop la gent està més convençuda de que s'estan fent les coses molt bé.
Moltes gràcies. Et deixem, si et dona temps, al final d'aquesta presentació de la memòria de l'Església a Espanya. Que vagi molt bé, Daniel Sobradillo, ecònom de la Tarraconense. Una abraçada i fins una altra.
Una abraçada i moltes gràcies. Bona nit a tothom.
5 minuts i mig i seran 9:15. Una pausa i de seguida temps de diàleg.
Ràdio Estel. Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Mm. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA, que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Camins.
Aviat no tenim pressa, estem redactant-lo.
El magazín del vespre a Ràdio Estel.
Temps de diàleg.
Tres minuts i mig i seran dos quarts de nou. Encetem ara i aquí aquests minuts en què esmolem la mirada cap a la realitat multiespiritual, interreligiosa de casa nostra i del món. Avui amb un nom propi, el de Carles de Foucault, que serà proclamat sant aquest diumenge en una celebració de canonització que presidirà el Papa al Vaticà. Entre altres actes, celebracions prèvies i accions de gràcies, destaca la trobada amb Eucaristia que es va fer dilluns passat a Barcelona, al seminari, una acció de gràcies presidida pel bisbe auxiliar Xavier Vilanova. El beat Carles de Foucault, des d'aquest diumenge nou sant de l'Església Catòlica, va ser un exemple de recerca interior, d'humilitat, de dubtes i descobriments de la fe en diferents etapes de la seva vida. Però sobretot va ser un home de senzillesa i espiritualitat humana. Al nord d'Àfrica va viure obert al diàleg interreligiós, precisament, i va patir la violència dels qui no van acceptar aquesta proximitat de l'amor i del perdó que ell oferia. Són els qui van acabar amb la seva vida, els qui no toleraven això. En parlem amb Núria Miralles, de les Germanetes de Jesús, una de les realitats del carisma de Carles de Foucault. Bon vespre, benvinguda.
Moltes gràcies d'haver-me convidat. I
encantats.
Bon vespre a tots.
I també tenim amb nosaltres Josep Calvet, de la Comunitat de Jesús, una altra de les realitats masculina, en aquest cas també de Carles de Foucault. Bon vespre, benvingut.
Bon vespre, moltes gràcies.
I moltes felicitats a tots dos, com sí, a tots els que formen part d'aquesta gran família de Carles, del germà Carles, no? Com us agrada dir a vosaltres, oi?
Exacte.
Gràcies.
Bé, per començar, ens volia parlar Núria Miralles, però també pot dir la seva Josep Calvet, sobre els últims 11 anys de la vida de Carles de Foucault. Bé, Carles de Foucault va néixer a França i va morir màrtir el 1916, l'1 de desembre, en plena Primera Guerra Mundial. Però com van ser aquests 11 anys, també molt interreligiosos, de la vida del germà Carles de Foucault?
Sí, jo em sembla que es pot dir que és l'etapa de més maduresa, ja. Perquè ell, quan va arribar allà, com tot missioner, tenia unes ganes grans de donar a conèixer Jesús, inclús perquè els tuaregs es convertissin. Però després va comprenent que ell no està allà per convertir ningú, sinó que junts es converteixen a Déu.
Sí, o sigui que és una novetat de la missió, no?
Exacte,
per entendre'ns.
Perquè ell viu amb ells la seva mateixa vida i amb l'amistat doncs va aproximant-se cada vegada més i vol ser útil, el més útil possible, i per això fa els treballs de la llengua, perquè veu que ningú s'ocupa d'això i aquesta llengua es perdria.
La llengua dels tuàregs.
Sí.
Recordem que els tuàregs són una tribu, està bé recordar-ho,
sí.
Del nord d'Àfrica, de les moltes que hi ha.
Diríem, sí, sí. I llavors, doncs, sí, de mica en mica va tenint amics, i el més gran amic que té és el Musa Agamastan, que és el cap de la tribu noble, que ha vist les condicions de la família Foucault a França, una família rica, i que ell viu allà com el pobre. Uh-huh. Llavors, quan torna, jo vaig arribar a Tamanrasset 50 anys després de la mort del pare Foucault,
uh-huh,
i encara hi havia molta gent que se'n recordava i que em deia: era un home de Déu. Uh-huh. Marabú és això que vol dir. Home religiós, home de Déu. Sí.
Núria Miralles, que ha estat missionera 30 anys en aquesta zona del nord d'Àfrica.
Sí, sempre amb el poble Tuareg.
Territori d'Algèria, actualment?
Està repartit el poble Tuareg amb 5 països diferents. Argèlia, jo vaig estar més al Níger, però a Argèlia hi vaig estar 5 anys. A Tamanrasset mateix i a la Sécrem.
Molt bé. Doncs,
una fraternitat nòmada.
I tant, des del 1966, per tant, fins al 2006 vas estar allà, més o menys, aquests 30 anys, pel que, si no em fallen els càlculs. Molt bé. Això Núria Miralles i Josep Calvet, què diria d'aquests últims anys de Carles de Foucault?
Home, jo, jo més que... O sigui, estic, òbviament, d'acord amb el que diu ella, que a més l'ha viscut in situ, això, eh?
Sí.
Però més que fixar-me en això, em fixaria amb la transversalitat de la seva espiritualitat, del seu missatge, que no és un missatge per religiosos, no és un missatge per laics, no és un missatge per casats, per solters, és un missatge per qualsevol persona, per qualsevol home, qualsevol dona, en qualsevol estat. Un missatge que és la imitació de Jesús a Natzaret, cosa que, amb totes les dificultats que pot comportar, doncs és una crida que ens arriba a tots. Per mi, i segur que per l'Núria també, i per qualsevol, tota la família espiritual, aquest és un dels grans valors, aquesta transversalitat del seu exemple.
Sí, sobretot la senzillesa i la pobresa, dèiem, no?
Exactament.
Aquesta església pobra i entre els pobres, que tant predica el papa Francesc, oi?
I molt basada també en l'Eucaristia, en l'adoració.
L'adoració eucarística.
En la pregària i amb el servei, i com ha dit la Núria, amb el treball per salvar aquella cultura. Segurament pensant també si a la millor aquell coneixement el podia fer servir algun dia per convertir. Però, bé, va fer una obra lingüística impressionant.
Que convertir és proposar, no és en cap cas forçar, però no. Sí, també és interessant això, perquè de vegades ara sembla que convertir no es pugui fer mai, no?
És el diàleg que va fer cada vegada més proper a la gent, perquè abans se separava com un monaco.
Com un monjo. Exacte, ja t'hem entès.
Sí, però després és a través de les relacions humanes, va dir, que podem arribar a Déu, no el contrari.
Sí, sí. El martiri de Carles de Foucault s'ha vist històricament l'últim segle com un problema de cristians i musulmans?
Per exemple,
els musulmans el veuen bé, a Carles de Foucault, malgrat que va ser un musulmà, no?, qui va acabar
amb
la seva vida.
Sí, jo faria una nuança, que diuen en francès, un canvi amb el que has dit abans.
Sí, sí, endavant.
Perquè sí que els que el van matar eren senussistes, vinguts de Líbia, pagats perquè l'agafessin. Però aquests no eren la gent d'allà. La gent d'allà se l'estimava.
Clar, clar.
Llavors, el que va passar és que era de nit i el germà Carles havia fet el fortí perquè la gent, quan vingués el perill, la gent del poble s'hi pogués refugiar junt amb ell. En aquell moment ell estava sol i pregant davant de l'Eucaristia. Va venir una veu que ell coneixia, que el devien agafar d'allà per força, o potser pagant-li. La qüestió és que aquest el va trair, perquè li va dir, és el correu. Llavors el germà Carles va obrir una mica la porta per treure la mà, però de seguida li van agafar la mà i el van llançar contra la terra. El van lligar, peus i mans, i el van deixar a la guàrdia d'un nen de 16 anys, amb un fusell. Llavors, quan va arribar el verdader correu, i primer dos miaristes, també francesos, van cridar, i aquell noi es va espantar, i va haver tirs, i va tirar...
amb aquest tiroteig...
Sí, de cara al germà Carles, que l'orella, la bala li va passar d'orella a orella, o sigui que mort a l'acte.
Mort a l'acte, sí, sí. Doncs bé, aquest testimoni és de l'any 1916.
Sí.
Hi ha hagut un procés llarg de beatificació i canonització, va ser beatificat per Benet XVI el 2005, i ara arriba al màxim reconeixement de l'Església Catòlica, però podem dir que és un sant d'allò més interreligiós. Algunes pinzellades sobre la vida de Carles de Foucault. Es va quedar sense els seus pares de petit... i després de 12 anys de dubte va redescobrir l'amor de Jesucrist. Després va viatjar al Marroc, va tornar a París, va viure els últims anys novament, com deia ara Núria Miralles, al nord d'Àfrica. aquests anys de maduresa doncs són interessants. Es va ordenar capellà quan tenia 40 anys, cosa gens habitual, no?, en aquella època, sí. I recordem que Carles de Foucault va morir ara, com deia Núria Miralles, d'un tret. Dilluns es va viure a Barcelona una missa d'acció de gràcies prèvia a la canonització. No sé si voleu comentar alguna cosa. Segur que va ser una festa, no, Josep,
sí,
per exemple?
Sí, primer va haver una trobada de diverses persones de la família espiritual,
sí,
a la sala Pere Tarrés. Es va passar un PowerPoint amb la biografia, però incidint sobretot amb el pensament espiritual i amb el compromís del germà Carles, i després amb la presidència de l'arcabisbe Xavier Vilanova.
El bisbe, perdó. Tranquil.
Xavier Vilanova. Sí. Doncs es va celebrar una eucaristia molt, molt solemne, vull dir, uh-huh, que vam compartir també amb els seminaristes
amb els estudiants, fantàstic. Doncs això va ser una acció de gràcies prèvia, curiosament, que a vegades,
sí,
es fan després també,
sí,
però bé,
no sé, qüestions
d'agenda o el que sigui, no? Aquest diumenge és la canonització, sabem que Núria Miralles no hi serà físicament, ens ha dit, però Josep sí, oi?
Sí, Josep nosaltres sí que anirem dos famílies, dos matrimonis de la comunitat, i després una germana. I bé, participarem d'aquesta festa que, a veure, és... Jo a vegades em pregunto, al germà Carles, si visqués, li agradaria que el fessin sant?
Potser la pompositat no era la seva...
Sembla que no és la seva història, això, no? Però, evidentment, jo ho veig com un... Abans li deia a la Núria, com un reconeixement que és molt important per la seva família espiritual, sobretot per aquells homes i dones que il·luminats per la manera del Carles de Foucault de seguir a Jesús, estan compromesos i viuen en els ambients més fronterers, amb la gent més desafavorida, més perillosos. Sempre tenint en compte una cosa, jo m'agrada molt recordar aquell dit de que quan mirem a la lluna, quan senyalem la lluna, no ens quedem mirant el dit, la lluna. Per tant, Carles de Foucault és qui ens fa mirar més enllà, cap a Jesús. Mm-hmm. No ens podem quedar en ell.
Jo trobo que és un sant molt modern, bueno, que pot ajudar-nos molt, perquè no és un sant de pedestal.
No.
És un sant...
Efectivament.
De peu a terra, no?
D'església en sortida.
Exacte.
I de quina manera, oi?
Exacte.
Fa més d'un segle.
I tota la seva vida va ser una evolució constant.
I tant.
Com
i tant.
La nostra.
Com la nostra, efectivament. Un creure, no creure, dubtar...
Sí.
Doncs avui un plaer. Em sap greu que se'ns acabi el temps, però hem parlat de Carles de Foucault i la seva dimensió interreligiosa i també l'exemple com a sant. Fem nostres unes paraules de Pau VI i del Papa Francesc que definien Carles de Foucault com l'home de la fraternitat. Vosaltres sou fraternitats, oi?
Sí.
També els grups, les congregacions
comunitats,
o els instituts, les comunitats seglars també... Per tant, que d'aquesta senzillesa es pugui treure un gran contingut humà, espiritual, i enhorabona per aquest esdeveniment. Hem de dir que la canonització no serà només de Carles de Foucault, sinó també d'altres,
sí,
nous sants,
sí,
oi, que pugen...
Sembla que són set sants i santes.
Set en total. Doncs que vagi molt bé i esperem que el Papa ho pugui viure, malgrat els seus problemes de genoll, ho pugui veure bé. Doncs moltíssimes gràcies, Josep Calvet, de la Comunitat de Jesús, i Núria Miralles, de les Germanetes de Jesús.
Moltes gràcies, Ignasi.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres, i amb Carles de Foucault, doncs, el tenim ben present, aquests dies especialment. Adéu-siau.
Adéu.
5 minuts i mig i seran 9:15. Una pausa i de seguida el Salvador Aragonès, que ja corre per aquí, i l'Economia en Valors.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Josep Carreras, Sayo Hernández, Serena Sáenz, Montserrat Martí i Ruth Lorenzo cantaran a benefici de la Fundació Montserrat Caballé el proper 18 de maig a 9:15 del vespre a l'Auditori de Barcelona. Entrades a l'Auditori i a fundaciomontserratcavaller.org.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Algunes paraules potser no les podem estalviar,
no,
però
sí.
Bé.
A la imaginació. De joven fui...
Sí.
Però luego me superé.
Sí, comença per Gil i...
Ahí.
La bona vesprada a Ràdio Estel.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Quatre minuts i seran 9:45. Comencem Economia en valors, un espai patrocinat per la Fundació La Caixa, on a aquesta hora aprenem una mica més cada dimarts i cada dijous sobre economia. Avui és dijous i ja ho sabeu, és el torn de Salvador Aragonès. Salvador, bon vespre.
Bon vespre.
Moltes gràcies. Bé.
I
saludes
salutacions
a tots,
molt, molt cordials als nostres oients, perquè són els que fan el programa, realment.
I tant.
I després també als nostres col·laboradors, de tècnics, i, que
sí.
Són el
Pau Massip, avui...
Pau. I la Paula.
I la Paula, això.
Aquí, escolta'm, tots són paus aquí. Com a Pau i Paula. Fer festa aquí.
Sí, exacte. Molt bé. Comencem amb el recull de notícies, Salvador, i recuperem la vocació esportiva del programa, perquè em diuen que el tenista murcià Carlos Alcaraz fa furor entre les marques de samarretes i calçat esportiu.
Sí, mira, gràcies. Carlos Alcaraz és la figura de tenis més famosa que hi ha avui. Si parles de tenis, no pots deixar de parlar de Carlos Alcaraz, el noi murcià de 19 anys, recent complerts, que sembla que ho vol guanyar tot sota la guia de Juan Carlos Ferrero.
Doncs molt bé, un gran jugador de tennis que va ser també i ara entrenador.
I ara entrenador, sí.
Sí. Què ha portat això en el món de l'economia del tennis?
Doncs que els sponsors se'l rifen.
Esclar, tots se'l rifen. Bé, anem a una notícia que hem conegut avui mateix, i és que el gegant gasístic rus Gazprom ha tallat el subministrament de gas a Europa a través del gasoducte Yamal.
Sí, diu l'agència de notícies TASS,
sí,
que és l'oficial de Rússia, diu que recentment aquest gasoducte pràcticament no s'ha fet servir a causa de la manca de sol·licituds dels consumidors europeus, segons diu l'agència TASS, clar. Aquest gasoducte passava per Bielorússia, Polònia i arribava fins a Alemanya. Però ara cada vegada més això Europa s'està fent independent del gas, eh? O sigui que...
No necessàriament ha de tenir conseqüències greus, perquè tot això ens pot...
Bueno, home, algunes conseqüències en tindrà, això no hi ha dubte, no? Però que els russos també tindran de conseqüències, i molt greus. Diuen, no, si els d'Europa seran substituïts per altres. Europa era un gran consumidor de gas rus, i això...
No
en trobarà altres que consumeixin tant de gas rus, no?
Seguim amb el resum informatiu i canviem de tema, perquè la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha dit ja quines seran les lleis que s'aprovaran aquest semestre.
Sí, exactament. La vicepresidenta Nadia Calviño, que és aquella que no es vol fotografiar amb homes, amb homes només, alguna dona sempre va sortir de la foto perquè no volia fotografiar-se només.
O sigui, un concepte de la paritat.
Sí, la paritat i tot això. Doncs ha anunciat als empresaris de la COE les noves normes que s'aprovaran, les noves lleis que s'aprovaran aquest semestre. El projecte de llei Crea i Crece, que busca facilitar la creació i creixement de les empreses, la llei Startups... i la llei concursal, la reforma concursal, que ha qualificat la vicepresidenta, que són reformes absolutament fonamentals per millorar el clima de negoci i posicionar Espanya com un dels països més atractius per a la implantació d'empreses.
Vaja, que les polítiques econòmiques dels governs sempre són un aparador. Veurem si són bones o tindran les seves... Ara no és el moment, potser, de valorar-les.
Bueno.
Molt bé.
Temps al temps.
Temps al temps, efectivament. I parlant de la patronal, com estan les negociacions per signar els nous convenis col·lectius amb els representants dels treballadors?
Bé, Ignasi, després del fracàs de les negociacions del pacte salarial entre la patronal i sindicats de la setmana passada, la COE ara torna a posar damunt de la taula les seves recomanacions. Incrementar els salaris de manera esgraonada, escalonada, un 8% durant 3 anys. Per al 2022, inicialment van plantejar un augment del 3,5%, però ara no ho diuen això, sinó que, bueno, pot ser el 3, pot ser el 4, pot ser el 2, el que sigui, no? Per tant, bueno, per la patronal és fonamental que la pujada dels salaris no es vinculi a la inflació. Això ja ho diu pràcticament tothom, no?
Sí.
I, sinó que acceptin les variables de productivitat, de l'ocupació, el comportament del PIB, del PIB, i la competitivitat i resultat de les empreses.
Bé, d'altra banda, a l'Estat es van signar 700.000 contractes indefinits, Salvador.
Sí, el mes d'abril, va ser un rècord total,
sí, és
això.
És bona notícia, sí. Aquesta.
Bueno, perquè, esclar, s'aplica la llei laboral, la reforma laboral.
Efectivament, que limita més la temporalitat.
I llavors la temporalitat desapareix i tots són contractes fixes, no? Un 60% d'aquests contractes van ser fixes parcials o fixes discontinus. Els empresaris, davant de les incerteses que tenen davant seu, i l'economia està en un munt d'incerteses, s'ha agafat aquesta fórmula
que la mateixa
per tal que per no tenir riscos en la situació econòmica que tenim. No? Abril ha estat el mes en el que s'ha aplicat la reforma laboral i per això tenim aquesta pujada de contractes fixes. No? En quant al contracte laboral fix i discontinu, s'ha multiplicat per 10 en relació a l'abril del 2019, o sigui, abans de la pandèmia. Aquesta és la modalitat que la reforma permet com a predeterminada per a cobrir vacants estacionals. El contracte, en principi, Ignasi, és bo pel treballador, perquè és un contracte fixe.
Certament.
Però també el treballador depèn de quan l'empresari el trucarà per treballar de nou. Vull dir que també, vull dir, aquí hi ha de tot, no?
Sí, sí, i els empresaris, lògicament, s'agafen a la lletra petita, no?, o a les vies legals que permet aquesta reforma.
La reforma del contracte parcial és la més barata perquè estalvia hores, cotització i indemnització.
Sí, és clar, però el treballador també s'ha de pensar en ell, no?
Sí.
Una notícia breu, però no per això menys important, i és que les constructores i les immobiliàries cauen per culpa dels preus de les matèries primes, oi?
Doncs exacte. La pujada de les matèries primes, no diguem el níquel, no? el níquel, el coure, tot.
Sí.
Està colpejant la línia de flotació de les empreses constructores. De gener a abril, el tancament d'empreses a Espanya és de 12.246, 12.000 empreses. D'aquesta quantitat, el 21%, o sigui, més d'una cinquena part, correspon al sector de la construcció immobiliària. Dit d'una altra manera, doncs, o en concret, i segons les dades que dona l'Iberinform, són 206... Ai... 2.600 empreses relacionades amb la construcció immobiliària i les que estan en procés de dissolució. Una dissolució suposa la seva extinció. En el cas de la construcció afecta 1.715 empreses i el sector immobiliari són 930 empreses.
Vaja, que una de cada 5 empreses han hagut de baixar la persiana.
Sí,
això sempre és negatiu.
Baixar la persiana.
Sí, sí. I ara les criptomonedes estan fent una mica aigües, no, Salvador?
Bueno, jo no sé si era d'esperar, però vull dir, així és. Les principals criptomonedes del mercat acumulen una caiguda, des dels màxims històrics del mes de novembre passat, una mica superior al 50%. En els darrers dies, la dominància, o sigui, el pes específic, ha afavorit a l'Ethereum a un 20%, mentre que la Bitcoin arriba al 42,1%.
I per acabar, pel que fa a les energies renovables, hi haurà topalls a les inversions estrangeres?
Sí, perquè, a veure, les inversions estrangeres s'han volcat a les energies renovables espanyoles, no?
Sí.
I l'idea és crear un sistema de quotes de mercat de tal manera que el diner estranger hi entri a les empreses, però fins a un cert punt. Fins a un cert punt, sobretot a les energies renovables, no? Que és el sector que té avui dia més capital estranger al davant, no? La major part de les compres de megawatts de renovables a Espanya en els últims mesos han estat protagonitzats per grups estrangers.
Doncs fins aquí les notícies. Moltes gràcies, Salvador, i ara anem a l'entrevista.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Passen 5 minuts i mig de 3 quarts de 9. Avui aquesta secció té un significat particular perquè mai com abans m'havia sentit remogut en un tema tan important. A més, penso que no s'ha tocat amb el rigor que es mereix ni per la societat ni pels poders públics.
Et refereixes, Ignasi, al fet de què es pot fer amb els jubilats quan se jubilen, no?
Efectivament.
De fet, és ben poca cosa el que s'ha fet i tot el que es fa és d'una manera rutinària. Recordo aquella vegada que per primera volta em vaig trobar davant d'un jubilat. Fa molts anys, d'això. La veritat és que no ho vaig entendre. El jubilat no devia fer res, ni tan sols per a taula, perquè el que havia de fer ja ho havia fet treballant tot el que portava enrere de la seva vida. Però això no té cap sentit.
La pregunta és si el jubilat no pot treballar almenys unes hores. No?
Seria... Pues és clar que pot treballar, i ensenyant la seva experiència, tots els àmbits del treball. O és que un jubilat s'ha de passar les hores que li queden davant del televisor?
Clar,
és matar-lo amb vida, això.
Clar, no és això.
Em refereixo a les persones que una vegada jubilades tenen encara vigor, intel·ligència clara, capacitat suficient per fer coses. Quines coses? Les que li agradin.
Clar.
Si condemnem els jubilats a mirar la televisió, realment els hi escurçarem la vida i no seran feliços.
Fet aquesta introducció, breument, a qui entrevistem avui?
Doncs avui tenim a l'Isabel Sierra, que va codirigir les jornades Sèniors i Economia organitzades per la Societat Catalana d'Economia, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials i el Col·legi d'Economistes de Catalunya. Aquestes institucions van organitzar un acte per presentar el tema de capdalt importància per a l'economia i la societat, l'envelliment de la població i el seu impacte en les dècades que venen. Isabel Sierra és doctora en psicologia, molt activa en polítiques socials i especialment dedicades a los sèniors, no?
Molt bé.
Bueno, ell no diu la gent gran, sinó sèniors.
Doncs anem ràpidament a saludar-la, perquè tenim escassament 5 minutets. Avui, amb l'envelliment que es retarda, parlem amb Isabel Sierra. Bon vespre, Isabel.
Hola, bon vespre.
Gràcies. Els avenços de la medicina ho han retardat molt tot i hi ha persones de 70, 80 o potser més anys que tenen ganes de fer coses, que abans no es donava aquesta situació. Quins són els reptes per a aquestes persones i la societat?
Bé, en primer lloc, com es deia el Salvador abans, és reconèixer doncs, la rellevància que té aquest col·lectiu en la població. A Catalunya representen el 25% i dintre de la vida d'una persona l'edat després de la jubilació ja comença a ser del 33% de la seva vida, és a dir, que percem quasi un 30% de la vida en situació de jubilació.
I
això significa que hem d'oferir espais per al creixement personal i per la projecció també de les persones grans amb allò que els interessi fer. També que els entorns on viuen estiguin ben adequats, és a dir, millorar la qualitat de vida per que puguin seguir envellint a casa i també oferir, tenir-los presents com a ciutadans de primer ordre, és a dir, amb l'oferta cultural, amb l'oferta del lleure, amb la formació en llarg de la vida, amb l'atenció també a les persones que estan en situació de fragilitat, però no pensar només les persones grans com a persones necessitades de serveis, perquè no és el cas. Hi ha moltes d'elles que viuen en molt bones condicions físiques i psíquiques.
Sí, Isabel, hi ha persones que tenen bona salut i, de cop i volta, en la seva vida laboral es troben en el que s'anomena tercera edat. Sembla que avui es valora molt poc el talent sènior, quan podria portar realment coses positives a la societat i fins i tot a l'economia, no?
A veure, la idea d'organitzar un sistema de potenciació, promoció i, no vull dir explotació, però utilització del talent sènior és un tema pendent a Catalunya i arreu. Vull dir que en altres països potser no, però hi ha associacions, vale? Hi ha associacions de persones voluntàries. El voluntariat es dedica molt i intensivament aquí a Catalunya a moltes associacions de persones grans que treballen per altres persones grans o per criatures o per persones immigrades, etc. Sempre es refereix més a l'àmbit això de la cura i atenció d'altres persones. Però això són hores de vida dedicades als altres, però la part intel·lectual a la part del coneixement del propi sector en el que has treballat o el que és un tema que s'ha d'explotar, és a dir, que s'ha d'organitzar d'alguna manera, oferir a les persones la possibilitat de donar el seu coneixement, de donar suport als altres, com fan algunes entitats, pues, que ho fan per la creació de noves empreses, però en tots els àmbits, pot ser en qualsevol àmbit, en qualsevol àmbit en el que estiguin actius.
I tant. Parlem amb Isabel Sierra, codirectora de la jornada Sèniors i Economia i doctora en Psicologia. Breument, les barreres que es troben de vegades a les ciutats dificulten als sèniors la seva qualitat de vida, també. Això sí que depèn de les administracions i dels moviments ciutadans per fer unes ciutats que busquin més benestar i que siguin més saludables, oi?
Exacte. Una de les coses que en el seminari vam posar de relleu és que les persones grans, com a destinatàries de, tant de productes de consum com de polítiques públiques, han de ser més participatives en el disseny del que es fa. És a dir, tant amb el tema de les tecnologies, per exemple, doncs abans d'haver-se d'adaptar a una eina que no coneixes i que costa molt, doncs que siguin els productors de tecnologia els que facin aquest esforç d'adaptació, igual a les ciutats. I, a més, que l'adaptació de les persones grans a la mobilitat amb dificultats o a la senyalització dels carrers o el tipus de lletres dels carrers, etc. Tot això no només va bé per les persones grans, va bé per tothom. Que no hi hagi voreres que estiguin en mal estat, que hi hagi tot el tema de prevenció de caigudes, senyalització, etc., el transport adaptat, evidentment. Tot això són polítiques públiques i que si les persones grans estan en un consell o participen activament, posen la veu, no?
En
primera veu, de dir què és el que necessiten i què és el que els cal perquè la ciutat s'adapti amb ell.
Sí, que les noves tecnologies no signifiquin també una barrera.
Una barrera, exacte, perquè hi ha hagut una gran transformació tecnològica, una gran revolució, i cal oferir a les persones grans l'accés a aquestes tecnologies que per què no les poden utilitzar igual que els joves. Sí. Potser amb més dificultat d'aprenentatge al principi, però igual que els joves. Ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies a la codirectora de la jornada Sèniors i Economia i doctora en Psicologia, Isabel Sierra. Un plaer, que vagi molt bé.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Isabel.
Adéu-siau. I moltes gràcies a tu, Salvador, també. Una setmana més. Adéu-siau. Nosaltres anem recollint.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
María José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Ignasi.
Avui la pregunta tuitera, quina era?
La pregunta era, marques alguna de les caselles d'assignació tributària a la declaració de la renda?
I què ha dit la parròquia?
Amb el 7% sí, d'altres finalitats. Amb el 13% sí, la de l'església. Amb el 20% no en marco cap. I la guanyadora amb el 60% sí, totes dues.
Doncs el 60% dels qui ens escolten o dels qui ens han seguit a Camins Estel per Twitter han marcat les dues, o pensen marcar aquest any també, les dues caselles, oi? Recomanable, Salvador, això.
No, i tant. Perquè si no se'n van a un altre puesto.
És democràcia fiscal, això. Podem decidir sobre l'1,4% dels nostres impostos.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Maria José.
A tu sempre, Ignasi.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, un altre capítol enllestit de Camins amb un equip que gasta molt i estalvia poc amb les butxaques pelades. Pau Massip a la producció i l'inestimable ajuda del Ferran Capdevila, també ho hem de dir. No estalvia amb bon humor a la redacció la Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. La Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Ara la Carla i el Pere no s'estalviaran cap notícia i us donaran tota la informació, també l'econòmica, per què no, al butlletí de les 9. Salutació afectuosa per als qui ens escolteu a la repetició de les 6. Alegreu una mica la cara, va, que ja és divendres. I pels del directe, que acabeu de passar un bon dijous i moltes gràcies. Demà, darrer dia de la setmana, per tornar-nos de nou una mica bojos. Què farem, Maria José?
Farem Camins.
Què farem, Salvador?
Camins.
Seguiu-nos.
A Camins Estel, @CaminsEstel. Adéu-siau, cuideu-vos.
Bona nit.